Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts un dia més a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 18 de febrer, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Però abans, rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tuñón i Cito Ramírez a les vies de so. Avui començarem parlant de l'Hospital del Mar, que estudiarà els efectes de les aigües termals en pacients Covid persistents a Caldes de Montbui. La recerca es farà a les Termes Victòria amb 48 persones que rebran tractaments en una estació balneària. Avui en parlarem de tot plegat amb l'alcalde de Caldes de Montbui, l'Isidre Pineda. Heu escoltat algun cop parlar del fum residual? Doncs atenció, perquè és el nou enemic invisible generat pel tabac que amenaça la salut. Són restes de nicotina i altres substàncies químiques que queden adherides a la pell, al cabell, a la roba i a la superfície de mobles i que estan presents en molts llocs on no s'hi ha fumat mai. La Lídia Rubio, infermera i coordinadora de l'Hospital Sense Fum de la Fundació Altaia de Manresa, ens ho explica. I gairebé tots els títols de la T-Mobilitat es podran utilitzar abans de l'estiu. No hi ha motius per trencar, diuen, el contacte i el contracte amb les empreses responsables de la posada en marxa. Ens ho explicarà el Pere Torres, el director general de l'Autoritat de Transports Metropolitans. I atenció amb aquest estudi, perquè el 55% dels adolescents trien estudis que no coincideixen amb els seus interessos reals, segons un estudi de la UAB. El treball permet idear una nova metodologia d'orientació acadèmica per evitar presa de decisions equivocades. Ens ho explicarà el Ramon Cladellas, és professor i investigador de la Universitat de Barcelona. Però abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que farem és mirar el cel, sobretot quan és divendres. Ens agradaria tenir un cap de setmana assolellat amb bones temperatures. Però això ho sap qui? La gent de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens ho explica el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb precipitacions al Pirineu Occidental amb la cota de neu que estarà sobre uns 800 o 1.000 metres. A la resta no es descarten precipitacions més febles, sobretot a zones de la meitat nord, tendint a remetre al Pirineu a la tarda. I al final s'obriran clars per l'oest, excepte a la Vall d'Aran. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran i es donaran al final del dia amb gelades a l'interior del terç nord, amb valors a les capitals de província de 4 graus a Lleida, de 6 a Girona, de 9 a Tarragona i 12 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran d'una manera molt notable a l'interior, amb màximes de 16 graus a Tarragona, de 14 a Girona, també de 14 a Barcelona i 12 a Lleida. Per últim, el vent serà del nord, amb intervals moderats i forts a l'Empordà i a Malamar. Al sud de Tarragona serà vent del nord-oest i també tindrem intervals moderats i forts. I a la resta serà fluix i de direcció variable amb predomini de la component oest a la meitat sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I arriba el moment de saber com estan ara les carreteres. Hi ha molta gent, hi ha molt de trànsit, hi ha cues. Roger Serra, des del Servei Català del Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tarda complicada en aquesta xarxa viària amb diversos accidents que ens dificulten força la circulació. En repassem alguns. Per exemple, a l'autopista AP7 en tenim un d'accident a Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, aturades de més de 7 quilòmetres arribant a Parets, autopista AP7, direcció nord. De fet, en sentit sud, sentit Barcelona, també hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest punt. No deixem l'AP7, però al tram sud hi ha hagut un altre accident, a Sant Sadurní d'Anoia, en aquest cas en direcció sud, en sentit Tarragona. Atenció, perquè parlem d'aturades de més de 15 quilòmetres des de Martorell fins a Sant Sadurní, 15 quilòmetres de retenció, en AP7, direcció sud. També per accident hi ha aturades, per exemple, a la C16, uns 3 quilòmetres a Terrassa, en sentit nord. A l'autovia A2, un parell de quilòmetres al Bruc, en sentit Lleida. I ja per volum de trànsit, parlem de retencions a la C-17, per exemple, un parell de quilòmetres a Parets, ja arribant a Ripoll, 3 quilòmetres de retencions aquí a la C-17. La C-16 a l'est del Llobregat, amb aturades de més de 10 quilòmetres entre Berga i Cercs, o més enrere, la C-55, en aquest cas, aturades de 3 quilòmetres a Castellgalí, sempre en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
tot, Roger, que no és poc. Déu-n'hi-do com estan ara mateix les carreteres. I ara sí, arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant dels sindicats d'educació, perquè estan convocant 5 dies de vaga el mes de març en contra del nou calendari escolar.
Exacte, la comunitat educativa està en peu de guerra contra l'actitud, diuen, prepotent i poc dialogant del conseller González Cambray. Una representació dels sindicats s'han reunit avui amb ell. No hi ha hagut cap acostament de posicions, més aviat al contrari. Els sindicats amenacen amb no començar el proper curs escolar. Yolanda Segura, portaveu d'Usté, que acusa el conseller d'ignorar a la comunitat educativa.
En el moment que ell ha llançat un decret, un ordre de calendari a la premsa sense haver passat per la mesa de negociació, això no és cap actitud dialogant. Això és una actitud impositiva. I a més, en el moment que ell diu que no pensa negociar amb l'immobilisme, això trenca tot el marc de relacions negociadores que pugui tenir amb la part social.
Doncs dilluns el conseller González Cambray explicarà aquest avançament del curs al Consell Escolar, tot i que el punt de partida per part d'Educació és que l'avançament està decidit i que no hi ha marxa enrere.
I fa més de 80 dies que no plou a bona part de Catalunya i els pantans estan al 56% de la seva capacitat.
El sistema Ter Llobregat té el 56% de reserves d'aigua, quan fa un any era del 86%. La situació més preocupant la trobem als embassaments de Tarragona. El de Riudecanyes està al 21% i el de Siurana al 30%. El col·lectiu de regants està pendent del cel. A mitjans de març comença la campanya de rec i la situació es podria complicar si no plou. Amadeu Ros, president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell.
A l'Urgell tenim els embassaments del 50%, més o menys, de la seva capacitat. La situació, hi ha molta sequera tot arreu i tot, però podem començar la campanya de moment, quan toqui, amb necessitats d'aigua, esperant, pues, vull dir, que entre la neu i la primavera pues, puguem tindre aigua per tot l'any.
En el cas dels canals Segarra-Garrigues, moltes finques han demanat que es comenci ja a regar, que s'avanci la campanya de rec degut a la sequera.
I atenció, perquè un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron obre la porta a tractar la migranya de forma personalitzada.
Sí, perquè és una dolència que no afecta a tothom de la mateixa manera. Hi ha dos tipus d'atacs de migranya i el que intenta l'estudi és afinar en el tractament, adequant-lo a cada pacient. Amb una mostra de saliva es pot determinar quin tipus de migranya es pateix i a partir d'aquí posar el tractament més adequat. Alicia Alpuente és especialista del Servei de Neurologia de la Vall d'Hebron.
Tú ves un poco cómo es el paciente a nivel molecular, ¿no? Puedes ver pues, si tiene más cantidad de PCRP, si tiene menos, si durante los ataques pues, lo eleva o no, y en función de esto tú puedes adecuar a diferentes tratamientos.
El tractament el que pretén és bloquejar la molècula que provoca la migranya. Encara s'ha de validar ampliant la mostra de l'estudi. De moment hi han participat 22 dones amb migranya esporàdica i 22 que no patien mals de cap.
I polèmica per la presentació del joc de taula Ocupa tu també a Mataró.
Un joc de taula on els jugadors han d'ocupar una vivenda buida i resistir davant de matons i policia. La Unió de Cooperatives de Mataró i el Sindicat d'Habitatge volen presentar el joc el proper dimecres. L'Ajuntament de Mataró ha demanat que no es faci perquè hi veu una provocació. Anna Huertas, presidenta de la Unió de Cooperatives, en declaracions a Mataró Audiovisual, apela a la llibertat d'expressió.
S'emmarca dintre del dret a la llibertat d'expressió en qualsevol cas, tot i que entenem que, a més, no suposa cap apologia de fets delinqüents ni res del que se'ns acusen a la carta.
Mataró és un dels municipis catalans on més han crescut, per ser les ocupacions il·legals. Es produeixen de mitjana 2 intents d'ocupació cada dia, gairebé 600 ocupacions al 2021.
I el govern vol impulsar el turisme de proximitat amb bons de fins a 150 euros.
I tothom qui vulgui pot accedir a un d'aquests bons en el moment de fer una reserva turística a qualsevol punt de Catalunya. La reserva s'haurà de fer a través d'una agència de viatges, adherida a aquesta campanya, ha d'incloure com a mínim una pernoctació i almenys algun servei tipus transport de passatgers, lloguer de vehicles o entrades a museus. Martí Serrate, president de la patronal ACABE, creu que la iniciativa arriba en un moment molt oportú.
La gent té unes ganes importants de viatjar i, per tant, s'estan dirigint ja a les agències de viatges per informar-se i fer reserves per Setmana Santa i, per tant, aquesta campanya que es farà dintre del mes de març i el mes d'abril després de Setmana Santa, doncs, bueno, ve en un moment molt oportú i molt estratègic, no?
El bonus es poden començar a demanar el proper 28 de febrer. La iniciativa s'allargarà durant els mesos de març i abril, tret de Setmana Santa, fins que s'esgoti el pressupost, que és d'1,5 milions d'euros.
I ja acaba la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.
Una reunió que s'ha fet al Palau de la Generalitat i que ha durat aproximadament una hora i mitja. La part catalana l'ha presidit Laura Vilagrà, consellera de Presidència, i la delegació del Govern Central, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. El govern reconeix que els avenços que s'han aconseguit són minsos, demana anar més ràpid en els traspassos que estan pendents. S'ha aconseguit aquesta tarda el traspàs de la B23 i un preacord amb l'Estat perquè Catalunya gestioni l'ingrés mínim vital.
Doncs fins aquí les notícies. I sabeu que a través de cope.es esteu informats i a través també de les xarxes socials. Yolanda Bernal, gràcies i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I a les 7 de la tarda i 10 minuts, que arriba? Doncs la informació, l'esportiva. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Amb la prèvia del cap de setmana, evidentment, com un divendres com Déu mana.
Efectivament, i sobretot les mirades posades en el diumenge. Què passa diumenge?
Doncs d'entrada, que tenim un València Futbol Club Barcelona, que arriba en clau blaugrana després de l'empat ahir davant del Nàpols 1-1 a l'anada de l'eliminatòria de 700 de final de l'Europa League, i que suposa, sobretot, el retorn a Mestalla d'un home que ahir, en plan un negatiu, tot val a dir-ho, va acaparar molts focus i moltes mirades. Torna Ferran Torres a Mestalla. Full de ruta dels Blaugrana, última hora dels de Xavi. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse. José Luis, torna a Mestalla un Ferran que va ser el protagonista de l'empat a una i contra el Nàpols. Va acabar el partit plorant, com sabeu, després de 5 xuts enviats fora de porteria, un només als 3 pals i un gol de penalti. Sergio Busquets i Arnau Tenas van apropar-se al jugador a l'acabar el partit quan estava plorant. Li van donar consol. També ho van fer en xarxes socials l'etern capità, Carles Puyol, també el mateix Futbol Club Barcelona, les xarxes oficials del club, tots a un en Ferran que diumenge ha de jugar a Mestalla, ho farà com a titular i evidentment tothom espera que marqui. Xavi el necessita per marcar gols, per assegurar les posicions Champions, i com deia ahir l'entrenador blaugrana en sala de premsa, s'ha de tenir fe i confiar en Ferran.
Ara fèiem una comparació al vestidor, que també al Luis Suárez li va passar, no? Recordo que els primers mesos doncs semblava que no tenia gol, i el Barça és diferent, per això dic sempre que la samarreta del Barça pesa uns quilets més. Però, vamos, amb la personalitat que té, com ha tirat el penal, com ho intenta, com va en profunditat, com genera ocasions ell sol, com apreta dalt, el treball que fa per l'equip és encomiable, no? Jo estic encantat de tenir Ferran Torres a l'equip i tant de bo doncs, pugui jugar molts anys al Barça perquè donarà moltes alegries. No tinc cap dubte que li entraran els gols perquè està allà i si està a l'àrea és perquè farà gols.
En el plànol esportiu, el gran dubte que tenen ara mateix a la ciutat esportiva del Barça de cara a aquest València-Barça és Ronald Araujo. El central no ha entrenat avui i demà es provarà a l'última sessió, a 4:45 de la tarda. Si està bé, viatjarà al vespre a València, i si no, Xavi tindrà un problema, perquè només té ara mateix 4 defenses. Des com a lateral dret, Mingueza i Eric García com a centrals i Jordi Alba com a lateral esquerra. No hi ha suplents ara mateix disponibles per Xavi Hernández, perquè, si recordeu, Gerard Piqué i Dani Alves no poden jugar per sanció. Demà a les 3 de la tarda també, roda de premsa de Xavi Hernández.
Gràcies, Víctor. Pregunta blaugrana del dia, en clau @esportscope, el nostre compte de Twitter, anava i versava, evidentment, sobre la figura de Ferran Torres. Pregunta directa, creieu que Ferran Torres triomfarà al Barça? Ho creu i posa fer el 74,3% de copenautes, no hi posa gens de fer el 25,7%.
I el diumenge també es veuran les cares l'Espanyol i el Sevilla.
Sí, un partit que arriba amb el bon regust de boca que va deixar, tot i l'empat, al derbi de l'Espanyol davant del Futbol Club Barcelona, davant d'un Sevilla que també va tenir ahir partit d'Europa League, i intentarà veurem si arriba una mica distret l'equip de Lopetegui en la combinació de competició domèstica amb competició europea. L'home del dia a l'Espanyol és Diego López. Juan Arias.
Què tal, companys? Molt bona tarda, Montse, José Luis. Doncs mira, el Diego López, que jugarà davant del Sevilla el seu partit oficial 200 amb la samarreta de l'Espanyol, on ja porta 6 temporades. Una etapa que el porter gallec reconeix que l'ha dut a integrar aquest sentiment perico. És per això que, tot i la seva edat, 40 anys, i que té una fitxa alta, espera renovar el contracte que acaba al final d'aquesta temporada.
Intento disfrutar el día a día y luchar por este club en todos los aspectos, no solo en el campo, sino pues en otras muchas cosas que también como capitán que soy del equipo, pues también necesitamos que este club sea respetado, que este club crezca, que este club llegue lo más arriba posible. Ojalá pues sean más años y ojalá pues pueda quedar en el recuerdo de todos.
Demà en roda de premsa de Vicente Moreno, que té les baixes de David López i Morlanes per lesió i Melamed per sanció. Torna al lateral dret Òscar Gil i el Sevilla, comentaves, José Luis, que havia jugat a partit d'Europa League. Doncs bé, arriba amb força baixes, tot i que alguna, teòricament, i sense menys tenir cap jugador, no és gaire important. Arriben, són baixa segura, Rekic, Acuña, Suso, Lamela, Corona i Montiel, mentre que Koundé i Martial són dubte, tot i que sembla que finalment arribaran a poder jugar aquest partit, que és el diumenge, amb una oferta de dues entrades a 10 euros cadascuna pels socis. I, per cert, un apunt més, la Lliga ha denunciat antiviolència, crits ofensius contra el Barça i Piqué des de sectors concrets al passat derbi que es va jugar a Cornellà Prat. Això normalment porta una sanció econòmica.
Gràcies, Juan.
Merci.
Promoció d'entrades que deia el Juan Arias per aquest Espanyol-Sevilla, protagonista aquest partit de la pregunta blanquiblava, al nostre compte de Twitter, @esportscope, travessa d'aquest Espanyol-Sevilla. Guanya l'Espanyol 50% de preferència. Guanya el Sevilla 41,3, empat 8,7%. Val a dir que l'enquesta ha donat la volta. Ha començat guanyant la victòria del Sevilla i ara mateix, en aquesta hora de la tarda, 7:45, està guanyant la victòria de l'Espanyol.
Escolti'm, si parlem del Girona, hem de parlar de Mitchell recuperat?
Sí, rematem la secció. Mitchell Sánchez, el tècnic del Girona, no va poder estar al Valladolid-Girona perquè havia donat positiu per Covid, però demà dirigirà l'equip en un partit important, eh? A la segona divisió. Arriba 7:15 de la tarda a Montilivi-Leibar, el líder de la segona divisió. Si el Girona vol pujar directament a primera, cal que sumi els 3 punts de demà. La calculadora del tècnic.
Es un partido, el de mañana, muy importante. Muy, muy importante. Mínimo estaríamos cerca del ascenso directo a 8 puntos de ganar, independientemente de lo que hagan los demás. Y es una distancia difícil de salvar, pero no imposible. Todo lo que no sea ganar mañana nos alejará mucho del ascenso directo.
I en bàsquet, Copa del Rei, aquesta nit a 10:15, quarts de final, Barça-Baxi Manresa, tocats al Baxi, Moneke i Baco. És un mix de com veuen el partit el Blaugrana, la Provítola i el Manresa Baco, precisament.
Doncs, senyor Gil, més informació també esportiva a Cope.es, a les xarxes socials, i vostè ja sap que jo sempre vaig amb vostè. Gràcies, senyor Gil.
Deixi'm una coseta, que és que està en joc en aquesta Copa del Rei de bàsquet, el València UCAM Múrcia, 43 segons per arribar al descans, sorpresa, està guanyant Múrcia, 33-49, això li ho direm molt. Estem fent el bàsquet per Cope Mas.
Perfecte.
Vale?
No li digui a ningú més. Vale. Senyor Gil, gràcies, que vagi bé, bona tarda.
Bon cap de setmana.
Igualment, les 7 de la tarda i 17 minuts, i d'aquí a un moment parlarem del que farà l'Hospital del Mar. Estudiarà els efectes de les aigües termals en pacients Covid persistents a Caldes de Montbui, i ho farà, aquesta recerca, a les Termes Victòria.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
¿Buscas un armario adecuado a tu espacio?
En Hipogigante lo ponemos fácil si lo que estás buscando es un buen armario con dimensiones y puertas ajustadas a tu espacio, con una estudiada distribución interior de estantes, barras y cajoneras. Ven a Hipogigante, gran exposición de armarios de diferentes medidas, colores, a precios imposibles de mejorar. Armario 4 puertas, modelo Airam, 219 euros. Hipogigante, en Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipogigante.com.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Hospital del Mar estudiarà els efectes de les aigües termals en pacients de Covid persistent a Caldes de Montbui. La recerca es farà a les Termes Victòria amb 48 persones que rebran tractaments en una estació balneària. El projecte és una iniciativa de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i per això avui tenim el plaer de parlar amb l'Isidre Pineda, que és alcalde de Caldes de Montbui. Senyor Pineda, bona tarda.
Hola, bona tarda, molt de gust.
Escolti'm, gràcies per atendre la nostra trucada. Imagino que contents, perquè si no tinc malentès, és pioner això que es farà a Caldes de Montbui, concretament a les Termes Victòria, aquest tractament o aquest estudi sobre els efectes de les aigües termals en pacients de Covid, no?
És així, no coneixem una experiència similar arreu de l'Estat o la península i molt poc, i tampoc arreu d'Europa. De fet, sempre hem sabut a Caldes de Montbui que les aigües termals doncs, han estat bones per la recuperació de certes patologies, especialment per aquelles que són doncs, de caràcter respiratori,
sí.
Però mai havíem tingut indicadors científics, no hem tingut indicadors científics que demostrin aquest caràcter mineromedicinal de les aigües termals de Caldes de Montbui.
I com va arribar aquest moment?
Esperem que amb aquest estudi doncs, així puguem demostrar-ho. Miri, nosaltres vam encarregar un estudi o un primer informe previ a la Universitat Politècnica a uns investigadors per veure si aquest estudi científic era viable afirmativament, després de tota la recerca de bibliografia, doncs així es va arribar a la conclusió que les aigües termals de Caldes de Montbui efectivament podien ser bones
sí.
per la recuperació de malalties respiratòries, un estudi del calderí Daniel López Codina i de Lluc Tost, i a partir d'aquí vam contactar amb els equips mèdics dels mateixos balnearis per doncs, plantejar-los l'opció, que ens van prestar l'assessorament de quins haurien de ser els tractaments a seguir, i posteriorment vam doncs, arribar a aquest acord amb l'Hospital del Mar i també amb el balneari Termes Victòria per impulsar aquest estudi pilot per valorar l'efecte de les aigües termals en pacients de Covid persistent.
Uh-huh. I es va pensar en un principi amb X persones, perquè clar, jo he parlat de 48, és així, és aquest número?
És així, de fet, és un estudi observacional. De fet, són 48 les persones segmentades per diferents criteris mèdics, edat, sexe, per diferents criteris científics, però també tindran un grup de control que s'anomena, que seran 48 persones que aniran en paral·lel, per tant, seran al voltant d'unes 100 persones, dic les 48 del grup de control, seguiran un tractament convencional i les 48 persones que rebin els tractaments termals doncs es farà una comparativa sobre si els seus indicadors de benestar doncs, són més positius i d'aquesta manera intentarem aconseguir aquests indicadors científics que li explicava.
Uh-huh. Isidre, es preveu que l'estudi arrenqui en les properes setmanes, no? I que els resultats crec que es podran obtenir entre finals d'aquest any i principis del 2023.
És així. Li vull recordar que aquest estudi estarà coordinat i impulsat per la doctora Natàlia García Giral, de la Fundació de Recerca de l'Hospital del Mar. Ara estem en una fase de reclutament, que és el concepte tècnic, vol dir que estem buscant els voluntaris o voluntàries que hagin tingut seqüeles de Covid persistent. La mateixa investigadora feia molta insistència en el fet de que no poden ser patologies greus o relativament complicades o impossibles de curar. Ja ens agradaria que les aigües termals de Caldes de Montbui curessin el Covid. No, probablement no serà tant. Evidentment, els miracles no existeixen, potser a Lourdes. A Caldes no, però sí que estem convençuts que les aigües termals poden ajudar en el benestar de moltes patologies i en aquest sentit doncs, calculem que l'estudi s'allargui al voltant d'un any. en concret, de les 48 persones seleccionades per formar part d'aquesta recerca,
sí,
rebran tractaments termals al llarg d'un mes i faran tres tractaments a la setmana al llarg d'un mes.
I es combinarà, crec, Isidre, la fisioteràpia, l'exercici i les aigües mineromedicinals.
És així, els mateixos equips mèdics dels balnearis han preparat un programa mèdic que ha estat avalat pel Comitè Científic de l'Hospital del Mar i que estarà tutelat, com li confirmava, per la doctora Natàlia García Giral.
Mm-hmm.
I el que és molt important és que cada una de les persones participants segueixin el mateix tractament per poder tenir resultats relativament significatius. Mm-hmm.
Parlem del procés de selecció. Crec que Caldes, alcalde, vostès a l'Ajuntament posaran a l'abast dels seus ciutadans un formulari per poder-hi presentar candidatura, però el perfil d'aquests participants hauran de ser pacients visitats primer, imagino, als CAPs, al centre d'atenció primària.
És així. Nosaltres properament ja obrirem aquesta fase de cerca de voluntaris o voluntàries, els quals insistirem en que siguin persones que hagin tingut símptomes de Covid persistent, evidentment que vulguin participar-hi. Aquí, doncs, el paper que puguin tenir els CAPs de referència de la zona doncs pot ser important, perquè es poden fer derivacions, però també obrirem a la ciutadania del nostre poble i del voltant per un tema de proximitat al mateix balneari, perquè s'haurà de tenir aquest compromís d'assistir tres cops a la setmana al llarg d'un mes per dur a terme el tractament. I és cert que no podran formar a part persones que tinguin ja patologies prèvies o malalties cròniques greus, però sí que poden haver-hi persones doncs, que els hagi quedat, posant exemple, doncs, tos persistent, dificultats respiratòries, més cansament, patologia, altres qüestions relacionades amb temes d'ansietat, estrès, qüestions més mentals.
Sí, migranyes, marejos.
Migranyes, també és cert, també és una de les qüestions. Després hauran de presentar la seva candidatura i l'equip mèdic d'investigació de l'Hospital del Mar hauran de seleccionar-ne segons uns cribatges que creguin pertinents.
Alcalde Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, gràcies i enhorabona per ser els pioners en aquesta recerca juntament amb l'Hospital del Mar. Gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda, gràcies a vostès.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Eddie Murphy.
De aquí no me muevo.
Y Arnold Schwarzenegger.
Ni una palabra.
Juntos en 13. Lo mejor de lo mejor. El negociador y ejecutor. Tarde de acción. El sábado por la tarde en 13.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Avui a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra parlem del fum residual, el nou enemic invisible generat pel tabac que amenaça la salut. Parlem d'un tema relativament nou i ho fem amb la nostra convidada, que és infermera i coordinadora de l'Hospital Sense Fum de la Fundació Altaia de Manresa. Avui és un plaer tenir amb nosaltres a la Lídia Rubio. Lídia Rubio, què tal? Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
A vostè per atendre la nostra trucada. Lídia, estem parlant d'un tema relativament nou, perquè crec que els primers articles científics sobre el tema són de l'any 2009.
Un pèl abans. Es comença a parlar de fum de tercera mà el 2006, aproximadament. No, 3 anys. abans. Sí, sí, és molt nou.
I per què no s'havia parlat abans d'això, o per què no ens havien fet ressò d'això que explicarem ara, de què és exactament el fum residual?
Perquè, bueno, en el tabac s'ha desglossat l'estudi durant els anys en diferents fases. Va parlar de fum de primera mà, que era el dany que el fumador es produïa ell mateix. Mm. Després vam passar a fum de segona mà, per dir que era també conegut com el fum ambiental, el fum que surt dels pulmons d'una persona i també és el fum que prové directament de la combustió.
Sí.
I per tercera vegada, o sigui, després ha hagut un altre estudi i vam fer el fum de tercera mà. Aquest ja és el fum invisible, el fum residual. Ja es parla, els nous estudis, de fum de quarta mà, que és el fum, o sigui, ja no és el fum residual, sinó és la burilla quan cau a terra o que produeix els humans.
Uh-huh. I és un fum format per què?
El fum relativament està format per la nicotina i les substàncies químiques que formen el tabac. Relatiu és que és el que s'enganxa, que és adherit a nosaltres, als cabells, a la roba, a la superfície. I en diem que és molt i molt perillós, inclús d'anys, perquè anys després de pagar aquesta orilla,
sí,
podem seguir trobant-los adherits a nosaltres. O sigui, no, per no olorar-lo i no veure'l, encara hi són.
Déu-n'hi-do. I les persones que ens exposem a aquestes substàncies, al tocar les superfícies o inhalar els gasos que alliberen, què ens pot passar?
Ui, pues, moltes coses. Entre elles, pues, càncers, no? Les nitrosamides, que són, o sigui, en el moment que el fum de tercera mà, que diguem, les toxines aquestes que hi venen es dipositen als mobles,
sí,
el que fan és que es produeixen uns gasos, no? O sigui, una combustió nova i forma les nitrosamines. Aquestes trobem que estan en uns límits recomanats establerts, es produeixen, estan a més del 77% de les cases dels fumadors, vale? I pot provocar càncer. Una de cada 1.000 persones que fumem o no, tindrem càncer, perquè estan a la superfície. Trombosis coronària. En ratolins que se'ls ha exposat al fum propi, hi ha més possibilitats d'hemostàcia, més major risc de coàguls sanguinis, augmenta els trombos coronaris, o sigui, un atac de cor. Malalties de fetge gras. Estudis també realitats animals demostren que hi ha una acumulació de greix en cèl·lules hepàtiques, augmentant el risc de malalties hepàtiques, grasses, no alcohòliques, que només és el procés precursor de la cirrosi del càncer de fetge.
No.
I contribueix potencialment a les malalties cardíacos. O sigui, tornem al mateix, atacs de cor. Una hiperactivitat. El fum de segona mà,
sí,
està relacionat, principalment relacionat amb la hiperactivitat dels nens. Hi ha proves de mateix que pot passar amb el fum de tercera mà. Això és probable que sigui causat per la nicotina, en la qual actua com un estimulant i un depressor del sistema nerviós central. També hi ha una alteració de la cicatrització de les ferides. Es troba que el fum de tercera mà interfereix en l'elasticitat de la ferida, és a dir, la rapidesa en la qual la ferida es forma i desenvolupa el teixit cicatricial. Una altra de les coses que produeix és resistència a la insulina. Estudis realitzats en ratolins ens han demostrat que el dany oxidatiu causat pel fum redueix el receptor de la insulina de les cèl·lules pancreàtiques i augmenta el risc de resistència a la insulina. O sigui que és precursor de la diabetes tipus 2, que diem nosaltres la que ens punxem la insulina.
Sí, sí, sí.
Una fibrosi pulmonar. Estudis realitzats també amb animals, perquè tot està, com que és molt nou, està tot relacionat amb estudis d'animals. El fum de tercera mà, aquest gas pot afectar la producció de col·làgen a les vies respiratòries petites, i els bronquiols i alveols dels pulmons, cosa que produeix un engrossiment, una cicatrització dels teixits, per tant, la fibrosi pulmonar.
No.
Això complica encara més problemes respiratoris amb problemes d'asma, malaltia pulmonar i malalties obstructives cròniques. Però la preocupació més gran és la preocupació pels nens petits.
Doncs avui hem volgut parlar d'aquest fum residual, aquest nou enemic invisible generat pel tabac que amenaça la salut. Dèiem abans que és un problema relativament nou, però nosaltres hem volgut parlar amb la Lídia Rubio, ella és infermera i coordinadora de l'Hospital Sense Fum de la Fundació Altaia de Manresa. Lídia, t'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i que continuem aquest estudi. Tant de bo aquesta entrevista hagi servit perquè algú s'ho pensi més d'una vegada a l'hora de fumar dintre del cotxe o fumar dins a casa, pels problemes que pot comportar, no només per la teva salut, sinó per la resta de la gent amb la que convius.
Lídia, és el que demanem, una crida a tots els fumadors per tal de que no pensin en la teva salut, sinó en la salut dels altres, que és molt important.
Així és.
Moltes gràcies, eh?
Gràcies, Lídia Rubio. Fins la propera, una abraçada.
Fins la propera, una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Por ejemplo, en las tarrinas de medio kilo de fresón, si llevas dos, la segunda unidad te sale a solo 1,75 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
I a les 7 de la tarda i 36 minuts, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, en pararem d'una xifra que, atenció, és alta. El 55% dels adolescents trien estudis que no coincideixen amb els seus interessos. I què passa? Doncs que això pot crear pressió, depressions i prendre decisions equivocades. Ara en parlem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
L'adolescència és un període en què els joves encara no es coneixen gaire a si mateixos. Això fa que algunes decisions, com les relatives a l'elecció vocacional, siguin complicades de prendre i puguin tenir repercussions emocionals i de salut mental al llarg de la vida. Per això, avui volem parlar d'un estudi que ha fet la UAB en el que es parla que un 55% dels adolescents trien estudis que no coincideixen amb els seus interessos reals. En parlem amb el professor Ramon Cladellas. Senyor Cladellas, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Professor, no s'hauria de rebre orientació a l'ESO per poder fer una bona elecció després?
No és que s'hauria de rebre, és que jo diria que és cabdal haver-la de rebre. Vull dir, el problema que hi ha actualment és que hi ha molt poca orientació, per no dir, en molts centres pràcticament és nul·la, i se li dona, en definitiva, se li dona molta menys importància del que realment crec que hauria de tenir.
Home, estem parlant d'un 55%, hi ha dades, he vist en llocs 35, un altre 55, d'adolescents que trien malament els seus estudis.
Bueno, més que trien malament, jo diria que fins ara les eines que hi ha disponibles, és a dir, amb el poc que s'està fent d'orientació vocacional, les eines que tenen a l'abast consisteixen bàsicament en qüestionaris que et pregunten quines preferències explícites o allò que tu declares que t'agrada.
Sí.
Sense mesurar el que realment, quins són els teus interessos implícits o el que realment t'agrada. Per això nosaltres, la novetat d'aquest estudi és que nosaltres presentem una eina en què realment inclou en l'equació de tot el que seria orientació vocacional una eina que mesura quins són els veritables interessos o preferències implícites.
Uh-huh. Ara
això és el que realment no s'està mesurant.
Ara parlarem de l'eina, però té raó vostè perquè a vegades no s'escolleix el que a un li agradaria estudiar, sinó el que li dona la nota, no?
Bé, sí, o ja no només quan li dona la nota, que això seria... en el cas potser menys traumàtic, sinó de que moltes vegades es fan eleccions per pressions familiars, per considerar que allò que es tria doncs, té un més prestigi social, per considerar que té més sortida a nivell econòmic, o perquè realment un creu que li agrada allò, quan en realitat li està agradant, veritablement li està agradant alguna altra cosa, no?
Sí.
Clar, si no es tenen les eines per poder realment diferenciar allò que tu creus que t'agrada del que realment t'agrada, doncs moltes vegades doncs, tu pots pensar que t'agrada alguna cosa i quan en realitat després l'estàs fent, realment no és allò que m'agradava.
Clar. Imagino que això és el que crea després frustracions.
Correcte, i abandonament. És a dir, clar, pensem que la vida laboral perfectament estem parlant de 30-40 anys. Llavors, una mala tria o una tria equivocada ens pot portar ja no només que cada dilluns, per dir-ho d'alguna manera, diguis, ostres, haig d'anar a fer una tasca que no m'agrada o que realment doncs m'he equivocat, sinó que més a més, doncs, la puguis fer malament, perquè, òbviament, no estàs motivat i no...
Exacte.
I és molt normal que no la desenvolupis com vulguis desenvolupar.
Parlem de l'eina. Quina és aquesta eina de la qual em volíem parlar?
Bé, l'eina que en diem... Prunes, però són les sigles al revés en anglès, és a dir, bàsicament el que estem parlant és preferències no obstrusives d'evolució de les preferències no obstrusives o que, a diferència de la resta d'instruments que hi ha, com comentava abans, com enquestes, és que bàsicament aquestes enquestes o aquests qüestionaris et pregunten què t'agrada més, això o allò?
Sí.
O consideres que t'agrada això? Clar, tot es basa en allò que declara la persona. En aquesta eina no es parteix, no es fa cap tipus de pregunta, què és el que t'agrada o què no t'agrada, simplement té un format molt semblant al que ens podem trobar en una web,
sí,
en què hi ha diferents imatges, cada una d'aquestes imatges es correspon amb una temàtica, és a dir, no es relaciona amb un estudi, amb una carrera o amb un cicle, sinó que són temàtiques, per exemple, hi ha física, hi ha química, una altra temàtica de matemàtiques, una altra d'història, una altra... De geologia, una altra d'informàtica, ja hi ha diferents temàtiques, i a partir d'aquí els subjectes tenen 20 minuts per entrar en quines d'aquelles temàtiques consideren que els agrada, és a dir, a través de la conducta del comportament quan podem veure què és, a quines temàtiques els agrada i quantes estones s'hi estan.
Uh-huh.
I a través de tot, la màquina ho van registrant tot durant aquests 20 minuts, i llavors doncs, hi ha un altre programa que fa escoltar totes aquestes dades i podem veure realment allò que t'agrada. És a dir, jo puc, per exemple, declarar m'agrada molt llegir,
sí,
i llavors resulta que quants llibres has llegit els últims 3 anys? Cap ni un.
Clar.
És a dir, és molt diferent del que jo declaro del que realment... Com es pot saber si realment m'agrada llegir? Treballem? Quants llibres has llegit? O que tu vagis a una biblioteca, això una mica seria com si tu vagis a una biblioteca,
sí,
i tinguessis llibres de totes les temàtiques.
Sí.
Bueno, tu fes el que vulguis durant 20 minuts. Òbviament, què és el que faràs? Pues agafar aquests llibres d'aquelles temàtiques que més t'interessin.
Mm-hmm.
I, per tant, estaràs més estona. I aquesta és la principal novetat, que no es basa en tant què és el que tu dius, sinó a través del teu conducte i el teu comportament. No?
Clar, això, imagino que el que fa és afavoreix la detecció dels veritables interessos i dificulta el falsejament de la informació.
I dificulta, perdona?
Que dificulta...
Correcte, clar. Òbviament, amb les proves de tipus declaratiu, ja puc dir, doncs, com et comentava abans, m'agrada llegir i està mentint. O bé dir alguna cosa que m'agrada, per què? Perquè això que comentava abans, perquè crec que m'agrada, perquè té més prestigi, o simplement perquè sí. En canvi, de l'altra manera, a través de la nostra prova, falsejar és impossible. Una, perquè no saben realment quin és l'objectiu.
Clar.
I l'altra, perquè aquí no s'està preguntant què t'agrada més o què t'agrada menys, sinó simplement a través de la conducta del comportament es veu el que fa la persona, no?
Uh-huh. La segona eina permet ja l'avaluació de les vocacions explícites, no? Els usuaris crec que poden triar per ordre de preferència fins a 5 carreres o graus professionals d'un total de 120. I en el tercer programa consisteix ja en la prova d'autoconeixement.
Correcte. És que el procés d'orientació vocacional és molt més complex que aquesta prova que et comentava del PRONAS. És a dir, bàsicament consisteix en una bateria de proves informatitzades, que seria la mateixa PRONAS, que mesura els interessos implícits. Llavors tenim una altra eina que de 120 estudis, ja siguin carreres universitàries o siguin de cicles de grau mig o superior, el subjecte pot triar o escollir un màxim de 5 estudis per ordre de preferència, i llavors tenim una tercera eina informatitzada, que és la d'autoconeixement. És a dir, hi ha 12 dimensions, per exemple, tu que et consideres més extrovertit o introvertit, amb una escala de 0 a 10,
sí,
en què a través d'aquestes 12 dimensions s'autoavalua la persona. A més, aquesta eina la passem amb els progenitors perquè puguin avaluar l'adolescent,
sí.
A més la passem al tutor perquè també pugui avaluar l'adolescent, i si fan esport, fins i tot la passem amb l'entrenador coach perquè també pugui avaluar l'adolescent.
Uh-huh.
Llavors, a través de barrejar o de tenir en compte totes les dades, podem determinar fins a quin punt aquest adolescent es coneix poc o molt a si mateix.
Escolti, és una eina molt interessant, eh? Tant de bo hagués existit ja fa uns anys, no? Mai és tard, si la dita és bona, però vull dir que s'haurien estalviat molts joves haver fet carreres o començar carreres i deixar-les a la meitat perquè no els agradava.
Ja, estic totalment d'acord. Molta part de l'abandonament o fracàs o d'això d'abandonament dels estudis superiors eren provocats perquè realment un se n'adona que no, que allò que ha estudiat, allò que ha escollit, és el que realment és la seva veritable preferència.
Uh-huh.
I tant de bo, com molt bé dius, doncs, que hagués existit fa uns quants anys. Sí, sí.
Professor, li agraeixo moltíssim la seva presència en aquest programa. El professor Ramon Cladellas, investigador, juntament amb Antoni Castelló, d'aquest estudi de la UAB, en el que es mostra que el 55% dels joves estan triant estudis presumptament vocacionals que no coincideixen amb les seves preferències reals. Professor Cladellas, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Enhorabona, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE. Don Antonio, la subida por decreto del salario mínimo interprofesional.
Resulta que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos los aquellos contratos donde está el Estado, y hablo de ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno, etcétera, ellos no han implementado esa subida.
¿Quién preside Alianza Rural? El ganadero Fermín Borquez, al que la subida, por ejemplo, de salario mínimo le afecta mucho al campo.
El problema del campo es que necesita mucha mano de obra temporal. La parte de Huelva, de fresas, el agua.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Dirigeix l'ATM des de fa 6 anys i ha viscut de prop tots els obstacles de la T-Mobilitat. Tots excepte el del cost total del projecte. Estem parlant de Pere Torres, que és el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità. Senyor Torres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quants entrebancs, no? Han passat moltes coses des de fa 6 anys fins ara, no?, amb el tema de la T-Mobilitat.
Han passat moltíssimes coses, efectivament, algunes vinculades amb el desenvolupament del projecte, altres vinculades amb fets generals de la societat que han impactat sobre el projecte, però la veritat és que nosaltres hem continuat treballant i continuem cada dia intentant que el projecte, amb la qualitat que volem, sí, estigui com més aviat millor al servei de tots els usuaris del nostre àmbit territorial.
El projecte es va dissenyar amb un excés d'optimisme, senyor Torres?
Com tots els projectes tecnològics, pràcticament. A veure, és fàcil de dir-ho retrospectivament. Però l'experiència ens mostra que segurament en aquells moments, per excés de confiança en les capacitats de desenvolupament tecnològic, per excés de voluntat, doncs no es van tenir en compte que podien sorgir moltíssimes dificultats que han anat sorgint i que han anat posant entrebancs, que hem hagut d'anar superant un rere l'altre.
Vostè deia l'altre dia que gairebé tots els títols de la T-Mobilitat es podran fer servir abans de l'estiu. Això és una molt bona notícia.
Es podran fer servir a l'àmbit dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Sí.
Que és la fase inicial en la qual estem treballant, que és en la qual actualment doncs, ja es poden fer servir la T-Jove i la IT-Usual, i des d'avui mateix, sí, en aquests mateixos 36 municipis, es poden fer servir els títols de famílies nombroses i monoparentals. Uh-huh. Per tant, avui hem fet un nou pas de posar nous títols a disposició dels usuaris en aquest àmbit territorial dels 36 municipis de l'àrea metropolitana. Confiem i estem treballant que abans de l'estiu, sobretot els dos títols pendents amb més usuaris, que són la T-Casual i la T-16, sí, també estiguin en la versió T-Mobilitat per aquest àmbit territorial.
Mm-hmm. Clar, perquè el que fa tan complexa la implantació, senyor Torres, de la T-Mobilitat és que, clar, concentra en un sol sistema la informació de diversos operadors que han d'estar perfectament connectats amb sistemes diferents i que han de funcionar a l'uníson.
Exactament. Aquesta és la qüestió. Moltes experiències que s'han vist i que de vegades ens posen com a exemple a altres llocs de targeta sense contacte i de sistemes semblants tenen molt pocs operadors. En la majoria de casos, un de sol. Una operació com la que estem realitzant ara, que té, d'una banda, en aquests 36 municipis, 17 operadors diferents.
Sí.
Però quan l'extenguem a tot l'àmbit de l'ATM, en tindrà 80. Cadascú amb la seva pròpia tecnologia interna, amb el seu estil i la seva cultura de gestió, amb els seus requeriments i estàndards per gestionar internament la informació que es genera, etcètera, etcètera, doncs comporta, afegeix un nivell extraordinari de complexitat perquè nosaltres el que volem és que ells, tots aquests operadors, no hagin de renunciar en absolut a la seva pròpia cultura i a la, sí, seva pròpia tecnologia, mm-hmm, però la gestió interna sigui absolutament compatible, eficaç, ràpid, àgil, amb el sistema que a partir d'ara compartirem, que és el sistema que gestiona la informació generada per la compra i per la utilització de bitllets de transport públic.
Mm-hmm. Per això imagino que no tenen vostès un calendari precís, sinó un calendari seqüencial.
Tenim un calendari seqüencial. Tots els calendaris precisos que hem tingut en el passat han fracassat. Per tant, no repetirem no repetirem aquest excés d'optimisme, com deia abans,
sí.
I sí que tenim un calendari seqüencial, que té dues línies principals. La primera, en aquest àmbit dels 36 municipis de l'AMB, que tenen l'avantatge de funcionar amb targetes d'una sola zona, doncs anar ampliant progressivament els títols, com comentava abans.
Uh-huh.
I la segona línia és anar-ho estenent cap als títols que ja s'hagin posat en servei, cap a la resta del territori, que tenen la dificultat afegida d'haver d'identificar el nombre de zones recorregudes per poder fixar el preu del bitllet, o la validesa del bitllet.
Uh-huh.
Aquestes dues línies van treballant i el que sí tenim prioritat és aconseguir que a l'àmbit d'aquesta corona metropolitana doncs això estigui pràcticament amb els títols principals al servei abans de l'estiu.
Abans ho deia vostè, les famílies monoparentals i nombroses ja poden disposar de bonificacions en els títols de la T-Mobilitat, que estan disponibles a partir d'aquest divendres, 18 de febrer. Encara és d'hora, perquè han passat poques hores, però ja se sap com està funcionant, si hi ha hagut algun tipus de problema. Encara no, no?
No. Jo, normalment a mi els informes me'ls passen l'endemà, s'espera a veure com funciona tot el dia, i és probable que avui hi hagi una resposta molt petita, perquè tot just s'ha comunicat i ha de córrer.
Uh-huh.
De totes maneres, per la gent que pot gaudir d'aquest títol, el canvi té una petita millora que jo crec que tots valoraran. Amb la targeta magnètica, cada vegada que has de comprar un títol,
sí,
has d'anar a un centre d'atenció presencial,
sí,
i presentar la documentació conforme ets família nombrosa o monoparental, i, sí, per tant, tens dret a la bonificació.
Cert.
Els que optin per la T-Mobilitat, lògicament, s'hauran de donar d'alta d'entrada, hauran de portar la documentació acreditativa, però en el mateix moment en què es donguin d'alta, es consignarà la data de caducitat del seu carnet de família nombrosa.
Uh-huh.
I, per tant, com això quedarà incorporat al perfil de cada usuari, podran renovar els títols sense haver de presentar més documentació,
uh-huh,
mentre el carnet de família nombrosa o monoparental sigui vigent.
Li agraeixo moltíssim, senyor Pere Torres, que hagi estat amb nosaltres, tot just, a més, que sigui el dia en el que ja les famílies, com dèiem, monoparentals i nombroses, poden disposar de bonificacions en els títols de la T-Mobilitat que estan disponibles a partir d'avui. Així que ens ha vingut molt el pèl tenir-lo a vostè, el director de l'ATM, el senyor Pere Torres. Gràcies, i les coses ben fetes és a poc, sense pausa, però sense presses.
Perfecte, gràcies a vosaltres per l'interès.
Una abraçada.
Adéu, bona tarda. Bon dia.
Bueno, doncs fins aquí el programa d'avui de la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Ara deixarem el testimoni al nostre company, com sempre ja sabeu, de la Linterna Cope, nuestro queridísimo Ángel Expósito. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana. Més informació, cope.es. Que vagi bé. Adéu-siau. Gràcies.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter, estamos en un nuevo año de inflación en todo lo que no es necesario para nuestras empresas y puestos de trabajo. Por eso, el equipo de Pinter se une a todos para que juntos superemos en un tiempo breve esta situación con ilusión y bienestar. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, un altre a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Ya está a punto el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. En esta edición se jugará en Panorámica Golf, Golf Costa Daurada, Club Golf Paralada, Arabel Golf Club y Excel Las Margas.